Dimecres, de 4 a 5 de la tarda, una tertúlia i un cafè. Escolta el Galliner, un espai radiofònic per on passa la vida social de l'Ametlla de Mar. Tots els dimecres, de 4 a 5 de la tarda, fem petar la xerrada. No deixis que l'actualitat et passi de llarg. Amb una ràdio i un cafè, escolta el Galliner, la tertúlia de la Cala RTV, on tu també hi ets convidat. El Galliner els dimecres a les 4 de la tarda. Hi ha redifusió els dijous a les 10 de la nit i els dissabtes a la 1 del migdia. També ens pots escoltar amb la nostra programació a la carta. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al nostre Galliner. En el programa d'avui parlarem amb Dani Boquera per saber com ha anat la participació del segon premi Nit de Poesia al Carrer. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
També parlarem d'un aniversari, perquè el diumenge es complix el primer aniversari, la inauguració del complex esportiu municipal, i avui volem parlar, Arne, amb la Montse Brull. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I tindrem també com a convidats a Xavi Figueres i a la regidora de Cultura, la Mari Carme Martí, ja que dissabte es fa la presentació del nou llibre de Xavi. Hem de dir que a Xavi l'estem esperant, però la Mari Carme ja la tenim aquí. Bona tarda, Carme.
Hola, bona tarda.
Anem avançant amb els temes que us hem presentat i comencem parlant del premi Nit de Poesia al Carrer. Va ser el passat dia 20, quan ja va cloure el termini per presentar els treballs. És el segon any, no?, que organitzeu aquest concurs des de l'associació Cala Cultura, Dani?
Sí, aquest és el segon any, per tant el segon premi Nit de Poesia al Carrer, que organitza Cala Cultura, i sobretot gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament a través de la Regidoria de Cultura, que fa possible que es pugui dur a terme. L'any passat va ser la primera vegada, i com que va agradar i la gent va demanar que repetís, pues, els quatre que estem a l'associació, pues, han tirat endavant.
De vegades planteja potser aquest tipus d'activitat agafa una mica de respecte, no? De dir, perquè clar, la poesia tampoc no és potser una de les coses culturals que més agradi o més gent hi participi. A vegades s'ha de ser valent, no?
Sí, la poesia és una de les arts que potser té menys públic, tot i que al poble hi ha molts aficionats a la poesia, gent que fa poesia. La preocupació que teníem potser era que no sabíem si tindria molta participació en quant a treballs presentats, una preocupació que tenim l'any passat i va ser un èxit, i aquest any també, perquè hem rebut 31 treballs de diferents llocs dels països catalans i també de l'estat espanyol. Si voleu, concretament, de Catalunya se n'han rebut 26 treballs, dels quals 8 són de Tarragona i Terres de l'Ebre, 15 de Barcelona, un de Lleida i 2 de Girona. Del País Valencià hi ha 4 treballs, un de Castelló, 2 de València i un d'Alacant, i de l'estat espanyol n'hi ha un que ve de Guadalajara. Déu-n'hi-do.
Llavors podem dir que és un concurs d'àmbit nacional, no? No és local.
Sí, suposo que aquest abast sobretot és gràcies a les noves tecnologies que possibiliten que un premi local d'un poble petit com l'Ametlla, pues, arribi a oïdes de gent que està molt lluny d'aquí i participi.
Heu pogut veure ja algun dels treballs, alguna de les poesies? Heu pogut començar a valorar també una mica la qualitat dels treballs que s'han presentat?
Jo personalment no, perquè estan ara totes aquestes poesies estan a mans del jurat, però que sí que a través del coordinador i del contacte de cara a cultura amb el jurat, sabem que el nivell és força alt i per tant el jurat tindrà molta feina. Serà difícil la decisió, ja ho veurem. No es descobrirà fins al dia 18, que és el dia que fem l'acte de lliurament del premi, on se farà públic qui ha sigut el guanyador o la guanyadora.
Qui forma part d'aquest jurat?
Doncs forma part gent coneguda i gent no tan coneguda de diferents àmbits, de la cultura, del periodisme, com són Joan Rebull, Vicent Llorca, Pilar Casanova, Sílvia Berbís i Joan Callau.
Dies se sabrà qui ha estat el guanyador o guanyadora el dia 18. Com teniu pensat organitzar aquesta festa, aquesta nit?
Bé, en principi variarà, no sé si bastant, respecte a l'any passat. La idea és fer que l'acte sigui una festa i on la gent pugui disfrutar de la poesia. I si l'any passat, si recordeu, vam comptar amb uns rapsodes professionals que abans de proclamar el guanyador van fer tot un recital molt bonic, tot i el mal temps que va fer molt de vent. Esperem que aquest any no sigui així i tinguéssim una bona nit de mes de juny. Doncs tenim uns col·laboradors especials, que són uns nois joves del poble, que ja tenen habilitats escèniques i teatrals i que ens ajudaran a una mica embellir en alta de la poesia, que és la paraula escrita, pues, que arribi a través de l'oralitat i la poguéssim disfrutar tots. Al començament també hi ha una sorpresa, però no puc desvetllar-te molta cosa més perquè volem que sigui això, una sorpresa, que la gent vingui i ho disfruti.
Quin és l'import del premi?
Doncs l'import del premi són 500 euros que facilita l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja he dit, si no fos per la col·laboració aquesta, una entitat petiteta com Cala Cultura no podria tirar endavant projectes com aquest que, com hem vist, arriben a estar a Guadalajara.
Hi ha alguna normativa dintre a les bases d'este concurs pel que respecta al treball? Per exemple, tenim el Premi Narrativa, que hi ha algunes normes,
sí,
aquí també?
Sí, fa uns mesos se van publicar a les bases i en principi és unes bases que van orientades a promocionar els poetes joves. Joves inclou 40 anys, perquè en aquest món encara és jove, amb aquesta edat. I una sèrie de requisits, el nombre de versos que ha de tenir, si ha de seguir una coherència temàtica, etcètera, etcètera. I en funció de l'any anterior s'han matisat una mica, es van polint per fer-les el millor possible.
El fet de que hi hagi hagut una bona participació assegura que treballareu per presentar una tercera nit de poesia?
Bé, esperarem a fer l'acte d'aquest segon premi en funció del que la gent que hi assisteixi o la gent que senti a parlar de l'acte ens digui. Si creuen que ha de continuar, doncs nosaltres endavant.
Carme, aprofitant que estàs aquí, a tu t'agrada la poesia?
Jo sí. I quan parlava a mi que la gent no està... Jo crec que hi ha molta gent que li agrada molt la poesia, però estem en un món que a vegades hi ha gent que se'n dona vergonya de dir que li agrada la poesia. A mi la poesia m'encanta. I jo, amb l'edat, m'he fet d'una manera que, vull dir, llegeixo coses més fàcils, però jo de jove només llegia poesia, m'encantava. I quan ells a la Cala Cultura em van presentar, volem fer això, jo dic, pues, endavant, jo tot el que estigui a la meva mà d'ajudar us ajudaré, que tampoc no és tant, però bueno, entre tots ho fem. Ells posen la feina i jo ajudo i els dono recolzament, que la feina és d'ells. Jo sempre ho dic, i ara que tinc a Xavier al costat, també el que nosaltres fem des de l'Ajuntament és ben poca cosa. Què posem? Monetari? Sí, que és molt important, perquè sense calés no es pot fer res en aquest món. Però què serien els calés si no tinguéssim...
És potser la feina més còmoda, no?
Què faríem si no tinguéssim els autors, la gent que treballa, la gent que escriu? Què serien els calés? Què són? Al fi i al cap. Els calés són per emplear-los per coses així. La cultura sempre ha estat una miqueta la germana pobra de tot. I jo crec que potser aquí ens hem equivocat tot el món de no pensar que amb la cultura tirem endavant moltes altres coses.
Quan sentim parlar de retallades sempre veus que tot aquest sector de persones que... Moltes són aficionades, però n'hi ha qui ho han deixat. Són els primers que comencen a tremolar, gent, actors... Vull dir, tots estos, la gent que es mou dintre d'aquest àmbit, perquè saben que els primers són ells i tampoc no és que es moguin amb recursos massa grossos, perquè clar, una retallada, per poqueta que sigui, per ells és molt.
Sí, però vull dir, nosaltres també estem parlant en un àmbit que ara estem parlant de retallades i tothom, i ara diem, bueno, però vull dir, s'està retallant, hem de pensar que estem en un món que ens trobem amb una situació una miqueta crítica. Potser hem allargat més el braç que la màniga, però jo crec que s'ha allargat més el braç que la màniga per moltes coses que no eren la cultura, i ja no parlo a nivell de poble, ara ja parlem a nivell general. Ens hem pensat que érem més rics de lo que érem, però ser rics de veritat és apoyar la cultura, és recolzar la cultura. Això ens farà rics de veritat, encara que no tinguem tants de calés. I després que tots ens tindrem que estretir el cinturó, que tots tindrem que fer sacrificis, doncs sí, tots els que estem aquí i els que estem fora.
I més. Però també hem de tindre present que potser és de les poquetes coses que ens donen bon ratet, perquè escoltar la banda, llegir un bon llibre, mirar un quadre, surtes satisfet d'una foto, totes aquestes coses, d'una representació de teatre, fas, oi, que bé, m'ho he passat, i te'n vas en un bon regust cap a casa, no?
I tot
també ho hem de potenciar.
Sí, i tot ho hem fet sempre, i ja dic, no només a nivell de poble, sinó tota la gent que s'ha dedicat a la cultura ho ha fet sempre amb menys recursos dels que caldria. O sigui que les retallades, crec que a qui menys afectaran seran a la gent de la cultura, perquè tots hi hem treballat sempre amb poca cosa.
Estan acostumats.
Que es preparin els altres. Però nosaltres ja hi estem acostumats i continuarem treballant. Perquè una cosa molt important és tenir-ne ganes. Nosaltres aquí tenim un home, Xavier Figueres.
Donem-li la benvinguda, Xavi. Bona tarda.
Que ha escrit 3 llibres, m'equivoco? No. 3 llibres sobre la història local. És el nostre historiador. A part de mestre i d'educar els nostres fills i tot això, és un historiador, l'únic que tenim, local. I aquest senyor escriu, i dic senyor perquè és un senyor, escriu, i per lo que ell escriu, ell no cobra. L'Ajuntament què fa? Ha dit el llibre. I què? Què és això al costat del seu treball d'anys de dedicació, d'interessar-se per lo que és el poble? Pues, mentre la cultura tingui gent com ell, no cal patir. Ni per les retallades ni per res, perquè la cultura continuarà.
Després ne parlarem del llibre de Xavi, que molt aviat podrem tindre també a les nostres mans, però potser, Xavi, ja que la Carme ha tret aquest tema, potser el més fàcil, en aquest cas amb tu, és potser escriure'l. Jo trobo que per a mi el més difícil seria fer la tria de la documentació, o començar per buscar-la, no? És potser el que costa més o no?
El que costa més és probablement preparar el muntatge de com tu vols confegir el treball. La cerca de la documentació realment és complicada. Pensa que, tot i que el llibre tracti sobre la postguerra i que ja ha sortit un llibre anterior que és la Guerra Civil i la República, doncs el treball de cerca no va començar a partir de la finalització d'aquell llibre, sinó que tot el treball que està sortint ara i que sortirà més endavant és fruit d'un treball que va començar l'any 1980 i que es continua. És a dir, a partir de l'any, des de l'any 1980 aproximadament, i gràcies a la iniciativa d'un professor que em va anar calant poquet a poquet l'interès per la cultura i per la història local, que a la vegada és la que forneix tot el que és la cultura i la historiografia nacional, doncs la meva intenció ha estat anar recopilant material per algun dia poder abastar el que és la història total de la població. I ara pràcticament que et puc dir que estem entre el material que sortirà ara i el que tinc en projecte, si no el 100%, doncs estaríem al 90% de copsar la evolució històrica de la població, perquè així com a notes històriques de l'Ametlla de Mar era un petit esbós de globalment del que era la colonització, la part de la toponímia i tot això, doncs des d'aquell mateix moment a la vegada seguia aprofundint en els temes aquests del segle XIX, de l'últim quart del XVIII i del segle XIX. I segur que a curt termini tornarà a aparèixer un altre llibre amb tot el segle XIX, que és el que realment ens fa falta per conèixer.
Bueno, acabem de parlar amb Dani del tema del concurs de poesia. Però més que res, jo volia saber si des de l'associació esteu també preparant alguna altra activitat.
Bé, tenim el tinter, com s'hi diu, un parell de conferències que deixaríem per passar l'estiu. I com que encara està molt per treballar, no puc avançar gaire informació. Amb les anteriors activitats hem tocat una mica de tot. Vam tocar temes d'història amb les conferències que vam fer. Vam tocar el tema de la figura de Gaudí i la comunicació no verbal. Bàsicament temes variats que poden interessar a públics diferents. I una mica les conferències que tenim previst també eren temes molt variats, però bueno, encara ho tenim una mica així per treballar.
Doncs, Dani, gràcies per haver-nos acompanyat. Sabem que has de marxar, estigui't lo ratet que tu cregues convenient i quan sigui l'hora...
Me quedaré que vull escoltar a Xavi.
Te deixem marxar. Com dèiem, hem parlat ja una mica, hem introduït una mica el tema de la història d'aquest tercer llibre. I ara la primera de les preguntes que en un principi tenia plantejades, no? Més que res... felicitar-te, perquè, com diem, un llibre d'aquestes característiques ja diem que no ha de ser fàcil. No n'hi ha cap que siga fàcil, no? Però buscar, triar, seleccionar, està segur que deu ser d'aquí, està...
No et pensis. No? A veure, en principi, el més problemàtic ja és obtenir la informació. I l'avantatge, i a més una altra cosa molt important, obtenir la documentació i també tenir un recolzament oral d'aquella documentació si és possible. En aquest cas, jo des de fa molts anys tenia clar que el que primer s'havia d'elaborar era la part més moderna de la nostra història, perquè era aquella etapa que encara teníem persones que ens podien parlar una miqueta d'aquests moments, no? Perquè una cosa és el document escrit i l'altra és el document oral, i confrontant els dos documents arribes a un punt intermedi, pots valorar les situacions, tens una perspectiva diferent. Per tant, tot és complicat, però en aquest cas el més important seria trobar el material. Després, fer el muntatge també té la seva complicació, però si no trobem material estem perduts. Jo durant molt de temps no trobava material, fins que poquet a poquet vas trobant les pistes, una nota et porta cap a una altra, coneixes una persona que et dona una petita orientació i simplement pel fet d'estar investigant, poquet a poquet va sortint tot el que és possible trobar. Hi ha molta documentació que és impossible,
L'has vist ja, Xavi? Ja has vist la cara o no?
Sí, és clar. Sí. Realment jo penso que és un treball que ha quedat força digne. Primer em vaig assustar un pelet perquè de la manera que ho tenia projectat jo pensava que ens aniríem a les 600 pàgines aproximadament, i vaig tindre un pèl de sorpresa quan me vaig trobar que després d'impremta me n'anàvem a les 803. Per tant, em vaig assustar, però la confecció final és un treball molt ben elaborat. La Mari Carme ha sigut la primera lectora,
sí.
I jo crec que pot donar més testimoni que jo, perquè jo ja el tinc massa vist.
El llibre és un llibre que, vull dir, ha quedat molt bé. És un llibre llarg, gros, que hi ha molta gent que potser s'assustarà al veure'l, perquè el llibre, el tamany, és considerable, però hi ha molta fotografia també.
Sí.
I la fotografia acompanya, i a més, vull dir, arribarà fora de la cala, però a la gent de la cala li toca el sentiment, perquè tots reconeixerem gent allà. El llibre a mi me va encantar, i jo me'l vaig llegir en 3 dies, i és un totxo, ho puc dir-ho aquí. Jo també sóc una... A mi m'agrada llegir.
T'agrada, no?
A mi m'agrada llegir. Jo tinc un llibre a les mans i no me'n vaig a dormir fins que no tinc el llibre. I Paco va dir, vaig anar a l'altre quart, no sé jo què farem aquí. Però vull dir, el llibre és fabulós. I jo crec que ara diré una cosa que ell no ha dit, però que a vegades l'hem parlat nosaltres. Jo crec que una de les dificultats de ser un historiador local, quan toques temes tan conflictius i temes d'una època molt difícil de la història del nostre país, perquè no és només la història de la Cala, sinó és la història de Catalunya i de tot Espanya, lo difícil és que, com que si vius en una ciutat i coneixes certa gent, doncs te mous en un cert cercle, però en un poble tots vivim aquí mateix, tots ens coneixem, tots formem part d'aquest poble, i això fa que, és clar, en unes certes èpoques hi han coses que potser tocaran a famílies que són difícils d'acceptar que s'ha fet, però bueno, es va fer, uns d'un cantó, els altres de l'altre. Jo no jutjo de ningú, perquè el dolent és jutjar. Aquí no jutgem. Aquí un historiador el que ha de fer és reflexar el que va passar en una certa època. Però així i tot, crec que és difícil quan l'historiador és part d'aquesta història.
Sí, realment més d'una persona m'ha preguntat si m'ho pensava bé de publicar aquest treball. Jo penso que realment si s'ha de tancar el tema de la guerra civil, la postguerra, és a partir d'aquest treball. Sense assenyalar ningú, sense mirar cap enrere, no com va passar en la postguerra, que els que havien estat fills de persones empresonades o grans responsabilitats polítiques estaven assenyalades, no s'ha d'assenyalar ningú. Ara bé, crec que és el temps de deixar en evidència, d'exposar a la llum aquells fets ignorats, perquè hi ha una bona part de la documentació que és desconeguda. Jo m'atreveria a dir que per al 98% de la població hi ha un 50% de la documentació que és desconeguda, perquè s'ha estalviat de parlar. Probablement hi havia molta gent que volia evitar-ho, uns perquè havien intervingut directament, uns altres perquè havien patit les represàlies. Clar, això portava a un temps de silenci, i aquest temps de silenci ara s'ha de resoldre. També hem de ser conscients que durant un temps només s'ha parlat de les persones que van caure a mans dels republicans. Ara també és hora que es conegui qui va caure a mans del feixisme, a mans de la dictadura del general Franco, i posar per primera vegada a la mateixa balança, al mateix plat, tant els que van jugar en un bàndol com en l'altre, i van tenir la desgràcia de morir. Uns per brots insurgents, els altres per una injustícia viciada. Jo crec que és el punt de partida per a resoldre el tema de la guerra civil, el tema de la guerra civil i la postguerra a la nostra població. Hi ha aspectes molt delicats, però jo crec que seria faltar la veritat, trobo que seria tallar l'anàlisi objectiu si només pretengués puntualitzar aspectes que a mi em puguin interessar i en canvi minimitzar altres aspectes. Jo sé que hi ha famílies que a lo millor amb la documentació que apareixerà se poden sentir un pèl dolgudes, però realment, com diu la Mari Carme, l'historiador no jutja, l'historiador exposa, i llavors és la persona que cadascú amb el seu criteri el que fa és interpretar la història, reinterpretar-la, uns a favor, els altres en contra, però almenys tenim aquest avantatge que almenys tindrem aquesta part de la nostra història escrita, perquè fins ara això no existia. Per tant, a partir d'ara podem resoldre, si es vol, un problema històric que és el de la postguerra. I jo torno a dir, estic convençut que hi ha una bona part del material del llibre que es va silenciar i altra part que la gent desconeix totalment.
Tampoc és com dir a la Carme, no es tracta de jutjar, sinó acceptar, és el que va passar, les circumstàncies eren aquelles, no? Les persones se trobaven en unes situacions que van haver d'actuar, i bueno, pues, però ja està passat, no cal tampoc potser...
Aquí, clar, a veure, això ja no és altra cosa que història, ja no és, algú pot pensar, això són ganes de remoure el passat, no, les fosses comunes les estan obrint per dignificar, i els documents d'un passat que també estan enterrats també s'ha de dignificar, i per tant el que fem és en certa manera destapar-lo, posar-lo en la llum i evidenciar un fet que sabem que van haver persones que van ser intermediàries d'un règim, com en aquest cas el règim del general Franco, que es van veure obligades a estar al capdavant de l'Ajuntament i es van veure obligades, o no, això ja, jo no jutjo, van signar documents a favor i en contra d'uns, i els que van sortir negatius van acabar malament, doncs bé, cadascú a la vida depèn de les seves responsabilitats, i evidentment, si una persona va signar documents que poden perjudicar una altra persona, doncs així va quedar històricament. No és l'objectiu saber qui va acusar a qui. De fet, en realitat, el que acusa i el que és acusat, això està en la consciència col·lectiva del poble. Tot el poble coneixia uns fets reals o suposats que van passar en un moment determinat. Per tant, aquella persona que podia ser l'alcalde o el jutge o el secretari o el que fos de l'Ajuntament, simplement el que feien era fer intermediaris entre el sentiment d'una part políticament vencedora i les auditories de guerra o els jutges militars, i per tant van estar al mig. Ara, que aquestes persones que tenien intenció de fomentar la delació, de delatar altres, bé, també va passar això en la República. A la República, doncs, malauradament, quan comença, quan s'acaba l'etapa política i comença l'etapa de guerra, doncs van haver unes altres persones que, empenyades pel sentiment d'eufòria i per un desig d'acabar amb les forces insurgents, doncs van provocar detencions d'altres persones que també van acabar en judicis i en morts. Però bueno, això és el que parlem. Ara, més que res, això és història, ara s'ha de conèixer. El que sí, no podem fer és oblidar.
Parlem d'una època tràgica, complicada, però dintre de tota esta història no hi ha res que mos pugues explicar, que mos pugui posar una miqueta d'alegria, alguna anècdota, alguna curiositat. O sigui, no sostesem a la gent pensant que és un llibre molt tràgic.
No, a veure. Normalment, com deia la Mari Carme, la persona que es dedica a historiar i es viu en un poble ha de ser molt conscient que no és el mateix de historiar dins de l'anonimat d'una gran ciutat com Barcelona o com un Madrid. Llavors, tu has de saber perfectament a qui t'adreces. El llenguatge està fet en un llenguatge sense perdre el que és diguéssim el rigor, i a la vegada està fet que pugui arribar al gran públic, en aquest cas a la major part dels vilatans, no, la gent del poble. Però anècdotes no te'n comentaré cap. El que sí que puc assegurar és que hi ha bona part del llibre que està dedicada a aspectes que s'ho passaran realment molt bé, perquè és tornar a les festes de la Candelera, és tornar a les festes de Sant Pere, que se celebren per primera vegada a la postguerra, tal com són actualment. Coneixerem aspectes de la metamorfosi de la Iglesia republicana a la Iglesia de postguerra. Allí hi ha moltes anècdotes curioses, i més tenint un personatge com Sant Tomàs, que era tot un símbol, no?, en aquests aspectes. Vull dir que hi ha moltes anècdotes curioses. Hi ha una història evolutiva del sector pesquer des de l'any 1868 fins a la finalització del port pesquer, i allí hi ha un grapat d'anècdotes. Vull dir, jo crec, a més, comptant sempre amb el recolzament de la fotografia, tal com deia Mari Carme, la fotografia és una part molt, molt important de tot el llibre. No només hi ha el text de l'autor, sinó que el text de l'autor va reforçat gairebé pàgina sí o cada dues pàgines amb una fotografia, i moltes d'aquestes fotografies són inèdites. Per tant, aquells que són aficionats al document gràfic disfrutaran, i així reforçarem aquella tesi de que una fotografia val més que mil paraules. Doncs hi ha molts mil de paraules, i jo diria que, no sé, però igual hi ha 200 fotografies, si no més. Doncs crec que la gent hi pot disfrutar. Anècdotes no te'n contaré.
La gent ho ha de llegir,
és realment. Jo crec que és més que res, i n'hi ha d'anècdotes, el que és curiós. Curiós perquè hi ha aspectes que no coneixem de les festes. Bueno, mira, posat en això, a mi em va fer molta curiositat quan l'any 42, el darrer dia de la festa, me trobo un document que parlava de la festa dels dropos. Per la festa dels dropos. I clar, lligant, veus que la festa dels dropos no era altra cosa que un canvi semàntic de la festa dels borratxos. Segurament perquè el règim no admetia que les festes populars, que havien de ser rigoroses, havien de ser castisses, que siguin unes festes borratxos en l'Espanya nacional. I llavors, la documentació que quan exposa la festa de l'últim dia diu que és la festa dels dropos. Bueno, mira.
Bueno, ja en tenim una. Javi, quant de temps del segon al tercer? Quant de temps has estat del segon llibre al tercer?
A veure, tornem al d'abans. Pensa que el treball no es comença en un moment determinat. El treball és acumulatiu. Ara mateix estem treballant amb la presentació del llibre, i estic posat de ple amb el segle XIX. Recopilant material. És un continu treballar, és un continu anar marcant. Per exemple, ara fa poc temps estava en els arxius de l'Audiència de Tarragona en els arxius criminals. Allí sí que hi ha un grapat d'anècdotes interessants perquè, bueno, moltes curiositats, no? N'hi ha un grapat, que no és el moment de comentar-ho. De quan d'un llibre a l'altre? Doncs jo crec que l'últim vam treure el 2003, pot ser? Jo diria que fa 7-8 anys.
Sí.
Com a mínim 7-8 anys.
Sí.
Què va passar, què ha passat en aquests 7-8 anys? Doncs que m'he centrat bàsicament en el tema de la postguerra, però algun d'aquest material ja el tenia. I ara, tornant-me al cap la qüestió de les anècdotes, més que anècdotes que hi ha al llibre, anècdotes o fets que a mi m'han produït una certa sensació agradable. Per exemple, comentar-te que estava buscant una fotografia, perquè la documentació ja la tenia tota, d'una persona que va ser sergent, el sergent Juan Juárez Pérez, que va ser sergent aquí i
dels carabiners.
Doncs aquest senyor m'interessava trobar la fotografia. Jo sabia que havia estat apartat del cos i que ell s'havia retirat cap a la banda d'Alacant. Doncs gairebé durant 2-3 mesos resseguint la informació telefònica a través d'internet, a través de tal, fins que després de 25 o 30 trucades vaig poder trobar els fills. I a través dels fills m'arriba la fotografia. I com este te'n contaria d'altres, però vull dir, són coses interessants. Ara mateix.
Satisfaccions personals,
sí,
no?
Ara mateix, la setmana passada, me truca un noi de Vinaròs que volia parlar amb mi sobre el tema de la Guerra Civil, i jo li dic, mira, escolta, d'aquí de Vinaròs jo conec a una persona que es deia Fermina Gilabert. Diu, sí, era la meva àvia. Dic, escolta. I dic, finalment el vau trobar a l'avi? Diu, no ho vam trobar. Aquesta persona va desaparèixer aquí al poble. Ells no sabien res. I em va portar, per cert, un llibre amb una informació publicada per un noi d'allà de Vinaròs, totalment errada. Explicava allí una història que no sé de l'havien pogut treure. I això està molt ben documentat. És un fet de postguerra, un fet que va passar aquí al poble. I segurament que el van afusellar aquí i el van enterrar aquí. I va ser, vull dir, a vegades te trobes en aquestes coincidències històriques, sí, que una persona truca per alguna cosa, tu dius, mira, jo tinc referències d'aquesta persona, i també una altra, i vas lligant. És això, la satisfacció de trobar un document històric és indescriptible. Quan vam fer les notes històriques de l'Ametlla de Mar, teníem el document de Martí Gilabert Colomines, que s'havia escampat per tot el poble i era l'únic document que l'any 1980 existia una mica rigorós sobre la població. Eren 3 folis. I jo havia intuït que a través d'aquell document, que no podia ser l'únic, sinó que feia falta una continuació. Doncs vaig estar potser remenant 3 o 4 mesos d'arxius fins que vaig trobar la segona part d'aquell document. I a la segona part del document aquell m'avalava la meva tesi en la que el senyor s'havia equivocat i ja rectificava alguns aspectes del primer document. Vull dir, és tot un procés que diríem que t'enganxa la documentació. Uh-huh. I a vegades te crea una addició.
És una feina que preferixes fer en solitari, Xavi?
A veure, fins ara l'he fet en solitari. Probablement d'ara en endavant potser faré una cosa en col·laboració. Però pensa que és molt pesat, no pots prendre ningú a treballar en un arxiu. Per exemple, ara amb els arxius judicials que estic treballant, els dies que m'escapo, perquè bàsicament són vacances, són alguns dies de festa, són a l'estiu, doncs m'asseca a les 9 del matí i no m'aixeco de la cadira fins a la 1. Perquè, clar, has d'aprofitar el temps. No pots anar a Tarragona o a Barcelona i mitja horeta i tornar cap al poble. Vull dir, has de passar hores allí. I a vegades és pesat. I a vegades estàs donant-li voltes, llegint, i no trobes res de res. El que passa que és el que t'he dit, que poquet a poquet ja vas afinant un pèl més la punteria i saps més o menys on pots trobar.
Quina caixa has d'obrir, no? Ja.
Més o
l'experiència.
Menys, sí, sí, sí. Mm-hmm.
Bueno, mos dies que estàs preparant la presentació, però que continues ja material i organitzant lo proper, lo quart.
Sí, però...
Per a quants llibres tenim?
A veure,
de
jo...
la nostra història, què calcules tu?
Si tot va com jo penso, aquest el proper serà el que tancarà el cercle. Pensa que ara estem en una espècie de trilogia, que seria Notes històriques, la República i la Guerra Civil, i el de la postguerra. Això seria, tancaríem la trilogia, però per a tancar la història del poble més o menys a consciència, et fa falta aquest quart treball. O sigui, aquest quart treball vindria a arrodonir tot el que seria la part antiga. Tornem-hi altra vegada a la colonització, perquè en aspectes que no van sortir en notes històriques i ara estan documentats, perquè hi ha molta més facilitat per accedir als arxius, hi ha molts mitjans, els aspectes de les tecnologies també han ajudat moltíssim a trencar distàncies, i jo diria que aquest quart pot ser definitiu, perquè treballaríem altra vegada el que és l'últim quart del 18 i el segle XIX. I jo crec que amb aquesta se tancaria el que és la història local com a tal fins a la postguerra. Evidentment que de la postguerra cap aquí també es pot escriure. I si no, escriure almenys documentar, que també és important. Ja no sé si la meva idea seguir escrivint, el que probablement m'agradaria canviar de gènere. Per tant, de la història podríem passar, no sé, a una novel·la històrica, m'agradaria molt, però d'aquí en parlarem. Jo penso tancar el cercle històric, de moment, amb el proper. I el proper serà l'últim quart del 18, començarem del 19, i com a molt arribar fins allí on començar, que era la República. Perquè hi ha aspectes del començament del segle XX que són totalment desconeguts. I allí sí que hi ha autèntiques anècdotes, eh?
Penseu que s'ha arribat al moment just de dir és que han fet justet, si no mos hi haguéssim posat haguéssim perdut tot lo nostre, tot lo que teníem.
A veure, més que res, quant a la part aquesta de la República, la Guerra Civil, la postguerra, pensa que ja ara per Nadal es va morir per a mi una de les persones, de les darreres persones que podien aportar material, exposicions orals, que era Paco Gallar, Paco de la Polpa, que està a França, estava a França, està la seva senyora ara, que és una persona amb la que he tingut moltíssimes entrevistes i amb el que pràcticament podem conèixer fil per randa com va anar el procés de l'exili, i juntament amb altres persones. Però pensa que la major part d'aquesta gent que ens podia donar informació sobre la guerra civil i postguerra, pràcticament ben poques se podrien comptar amb una mà, si és que es poden comptar, ja queda molt poca gent. I el que per altra banda deia, sempre s'ha d'anar a la història actual, perquè els documents passats estan imperterrits, estan allí, estan guardats, però el que se'n va és la gent que tenim ara al nostre moment. I encara que sembla una tonteria, la història s'ha d'explicar o s'ha de començar a confeccionar a partir del moment que vius. Primera, perquè tens proximitat. Segona, perquè tens persones amb qui comunicar-te. I tercera, perquè coneixes l'ambient. Jo, en aquest cas, la postguerra no la vaig veure de primera mà, perquè sóc nascut l'any 56, però sí que realment tinc unes bases, perquè ho he viscut a la família, i a part, tot el procés de documentació que m'ha permès anar per uns racons bastant insospitats, que jo em pensava que no hi arribaria, i hem arribat. Torno a dir, són documents una miqueta seriosos, són delicats, però són història, i és la nostra història, per tant s'ha de conèixer.
L'han d'acceptar, i tant, que sí. Bueno, tenim de tot una mica, no, Carme? Tenim ara ja recuperada, com diem, el tema este de la nostra història, tenim fotografies... T'agradaria que es pogués trobar alguna cosa més, o que es treballés en algun altre àmbit per...
Home, agradaria. Jo sempre estic disposada a estar al costat de la gent que vol fer coses que ens portin a conèixer més el que és la nostra història. Jo crec que ara, amb les noves tecnologies, hi ha molta gent que es posa i que pot recuperar moltes fotografies, com tu deies, antigues, com hem fet lo de la Candelera, i que això ens ha de portar a continuar. El que passa que vull dir, les noves tecnologies són per la gent d'una certa edat. A partir de la teva edat, Imma, pues bé, ell encara. I jo, que ja he fet els 60 anys, a mi ja m'agafen una miqueta lluny. I la gent que està, que és més gran que jo, en aquesta gent els hi costa. Aquesta gent t'aportaran fotografies. Després som els joves que els hem d'anar posant dintre d'aquest món. Per això la feina d'ell ha sigut molt important, perquè ell ha recuperat gent que, si no és via oral, aquesta gent ja no te la trobes, no te la trobaràs a internet, ni te la trobaràs... No. Que hem de barrejar-ho tot? Sí. però vull dir, no hem de menysprear les noves tecnologies, però tampoc no hem de deixar de costat que hi ha molta gent gran que se sent perduda en aquest món i que la podem recuperar d'una altra manera, parlant, fent-li entrevistes, estant amb ells, fent reunions. Això no s'ha de perdre mai de vista, i amb això es pot recuperar vocabulari, Calero. Hi ha coses d'aquí que sempre s'han de tenir en compte. La Cala és diferent de tots els altres llocs. Jo parlo de Palamós perquè, vull dir, fins als 20 anys vaig estar allà, però el que sempre he pensat, que la manera de parlar de la Cala és una de les coses, és un dels actius que no es poden perdre, igual com els apodos.
També.
Això és una cosa que jo me'n recordo quan vaig arribar aquí, i això que la meva família, vull dir, jo tota la família la tinc aquí, i els meus pares se van casar allà, jo soc nascuda allà, però vull dir, tota la meva família és d'aquí, però vull dir, vaig arribar un dia i me van dir: vas més ensurada que el peix de petardo. Aquesta frase m'ha quedat sempre gravada, perquè vaig pensar, i ho explico a tothom, perquè quan me'l van explicar vaig trobar, i aquestes coses és el que no es pot perdre. Això és el que ara, dintre del centre d'interpretació de la pesca, és el que hem de tirar endavant, la recuperació aquesta de les nostres arrels, perquè això és les arrels Caleres. I si perdem això, no ens quedarà res, i si no ho recuperem ara, molts dels joves aquestes coses ja no les,
ja no les sabran. Anem a parlar de la presentació. Serà dissabte, a quina hora i a on?
La presentació serà a les 6:30. Rectifica'm.
Oficialment posa a les 7.
A les 7? Pues bueno, a les 7.
A mi m'és igual, eh?
No. Hem posat a les 7. No, és que saps què passa? Que vull dir, com que juga el Barça, que és la final de la Copa d'Europa.
Bueno.
I jo havíem dit a les 7. I després avui m'han dit, no, que direm a les 6:30. No ho sé. Pues bueno, escolteu-me, deixem-ho. Com que la gent no és gaire puntual, cosa de la que me molesta molt, aquí direm de 6:30 a 7. I a les 7 se comença, però la gent que sigui puntual. De 6:30 a 7 podrem vendre llibres, podrem xerrar, i després de les 7 farem la presentació.
Procurarem que no sigui massa llarga, perquè el que interessa, a part de el que interessa és que aparegui el llibre, no? I estirar al mercat, però el que interessa és donar una petita informació, i llavors, doncs, si hi ha sort, que la tarda s'arrodoneixi en un èxit del Barça.
Molt bé, seria total.
A la sala de la Societat.
A la sala. És un acte que està obert a tot el poble, tothom que vulgui participar.
És un acte obert a tothom. La presentació d'un llibre ja no caldria de dir si és obert a tothom. La gent ja tindria que estar implicada. Nosaltres, pel nostre cantó, ja ens hem mogut perquè això sigui així. Ell, perquè és el seu llibre, és el seu fill, i jo perquè...
La tieta també
me'l considero una miqueta meu, perquè des del moment que dius endavant, sí, això s'ha de fer, doncs, bueno, també me'l considero una miqueta meu, i quan el llegeixes encara més. O sigui que vull dir, està obert a tothom, i ara ja li deixaria la paraula amb ell i ho acabi d'explicar.
Lo podrem comprar allí mateix, el llibre? Sí, n'hi haurà...
Sí, hem parlat amb les diferents llibreries del poble, i n'hi han que, vull dir, en dissabte a la tarda doncs no obren, n'hi ha altres que no els hi van bé, però vull dir, tant si poden muntar-ho les llibreries, si no, des del mateix ajuntament, allà ja posarem una petita parada per vendre'n, i a partir de l'endemà ja es pot anar a comprar a les llibreries.
Molt bé, doncs ne continuarem parlant a l'estiu, quan Javi tindrà vacances, i com bé un dia el convidarem a l'entrevista, ja tindrem el llibre llegit i rellegit, podrem comentar algun que altre aspecte, perquè hem de parlar amb la Montse del complex esportiu. Estem a punt de complir el primer any de la seva inauguració, i Montse, voldria saber que com va.
Doncs molt bé.
Mm-hmm. Sí. Quants abonats tenim en aquests moments?
Bueno, actualment tenim 1.100 abonats, però hem arribat aquest hivern a 1.200 i pocs.
Quin és el perfil d'usuari? Com el podríem definir? Bueno, jove, gran, dona...
Sí, de fet, bueno, ve gent de totes les edats, que això és el bo, no? Que ve tota la família, igual ve el iaio, que ve la mare, que ve el fill, que venen nens petits, vull dir que la franja d'edats és molt àmplia. Uh-huh. Està fet per tot el poble.
Per poder gaudir de les instal·lacions, hi han diferents tipus d'abonaments, amb diferents tarifes. Mos pots explicar així una mica en general quines són?
Sí, mira, si vols que t'expliqui una mica resumint, bueno, hi han tarifes, per exemple, la Universal, que es diu, que són 38 en 50, que és la més alta, diguéssim, però d'aquí sempre vam baixant, perquè si s'apunta una persona amb un altre familiar, per exemple, ja és un altre preu més econòmic, després si són tres familiars també va baixant el preu, i fins a quatre, que ja és el mínim que es pot pagar, que són 25 euros mensual per cada usuari. Després també fem preus especials per associacions o empreses, i a partir de 5, 10, 30 i 50 persones, doncs també hi ha unes tarifes que van baixant la quota mensual. Llavors també està molt bé que hi ha una quota d'una sessió setmanal, per exemple, per si hi ha gent que no té temps i de dir, doncs mira, només anirà un dia a la setmana, doncs és una mica més econòmica, que són 19,50 €. També dir-te que en aquestes quotes poden accedir a totes les instal·lacions, és a dir, no és només piscina, sinó spa, les saunes, a les sales de màquines, a les activitats dirigides. De fet, també tenim una quota per a jubilats més econòmica, i també tenim entrades puntuals per la gent que només ve un dia puntual, paga l'entrada i ja està. I després també és interessant que hi ha una quota que paga 6 mesos i tens la matrícula gratuïta i tens un 7,5% de descompte amb la quota general.
Esteu satisfets de l'acceptació que ha tingut la gent? Ho pensàveu que tindria tanta gent?
Sí, jo penso que l'afluència és molt gran, i a més hi ha 63 activitats dirigides a la setmana que entren dins de tot aquest preu que tu pagues mensual, i pensar que estan sempre plenes les classes, tant de gent gran com de petits, com de natació, tant com gent que ve a nedar. Bé, amb una afluència molt gran, i penso que la gent bastant contenta.
Com podríem definir lo complex esportiu? Com lo vendríem? Com és?
A veure, jo ho vendria... Bueno, és un espai de no d'esport només, sinó també de salut i de relacions socials, no? On la gent també va passar una mica l'estona a l'acabar de treballar, no? I relaxar-se una mica i poder fer això, anar amb ton fill, amb tons pares, a banyar-te, després a pujar a fer una mica de màquines, a fer una mica de ioga, a fer natació, uns estiraments, te pots fer un massatge... Vull dir, teníem una miqueta de varietat de tot, que inclús l'estiu passat va ser bonic, perquè inclús alguna usuària d'aquí del poble dient, mira, aquest any no fem vacances i passem els dies aquí a les tardes, diu que estem la mar de bé. Vull dir, això és bonic també.
Quin horari hi ha de servei? A quina hora obri, a quina hora tanca, tots els dies?
Sí, mira, horari és molt ampli, perquè obrim a les 7 del matí fins a les 10 de la nit, i llavors dissabte també està obert de 8 del matí a 8 de la tarda, i diumenges de 9 a 2. I també tenim tots els festius oberts, menys, evidentment, doncs, el dia 1 de gener o el dia de Nadal, dia de la Candelera.
Que diria, sí. Qui vulgui fer esport que vagi a córrer, no?
Podríem dir així, que se tanca, perquè...
Perquè sí, clar, que sí.
Vacances, també.
A veure, quines activitats se poden fer al complex?
Sí, a veure, primer començant per la part d'aigües, que és el que tenim, activitat estrella, no, diguéssim, natació lliure, després tenim... cursos de natació, tenim serveis d'entrenaments personalitzats a l'aigua, aquagym, classes d'aquagym, és gimnàstica a l'aigua amb música. Després, a banda, tenim a les sales de dalt, pues, una varietat molt àmplia d'activitats per tot tipus de persones, edats i condicions físiques, des de ioga, una mescla de classes entre tai chi, pilates i ioga que es diu body balance, aeròbic de sempre, no? L'step, tonificació... dansa del ventre, també tenim kempo, no sé si em deixo algo, algunes classes que es diuen en forma.
Sí. M'apuntaria la dansa del ventre.
Sí.
Tot és provar-ho.
Hi ha moltes activitats, vull dir, no crec que hi hagi cap que digués, és que no m'agrada res, alguna cosa t'agradaria. I inclús altres, moltes novetats que pensem introduir a partir de setembre. I també escoltant una mica la gent que necessita, perquè clar, hi ha molta diferència, molta gamma de persones, no? De necessitats i de maneres de fer i de voler fer esport, i s'està intentant, pues, anar ficant poc a poc lo que necessita el poble, no?
Suposo que moltes d'aquestes activitats per a alguns dels usuaris devia sonar algo com a xino, no? De dir, bueno, jo això que he de fer, jo això si no... En canvi, sí. la gent esta ho ha acceptat bé, no?
Sí, sí, molt bé, molt bé.
Perquè sí. Veus, i tu què vas a fer? Jo faig body balance i tu fas... Aquesta persona com pot...
Sí. I les veus clar, són que... els noms que tenen no? Les activitats, no? Però després, al provar-ho, pues, clar, normalment les activitats que tenen més èxit són l'aquagym, i a més l'aquagym és bonic perquè igual hi ha una persona de 20 anys com una de 70 a la mateixa classe, i cadascú la seva condició física la pot seguir, perquè dins a l'aigua pues, no hi ha
claro,
l'impacte que hi ha fora.
És molt més còmode, no?
I bueno, a part de l'spinning, que també és activitat estrella, el pilates i d'altres, no? Però que sí, que a part que comencen per una activitat i van provant totes, i com que t'entra tot amb la quota mensual, potser entren només per nedar i al final acaben fent ioga, acaben fent una mica de bici, una mica de sauna, i així complementes una miqueta tot.
Parlàvem de les classes dirigides. Estes s'han de pagar a banda, no? No entrem en...
No, a veure, dins de la quota aquesta que us explicava, entra tot. Tot és tot. Tu pots entrar
les classes
a piscina...
personalitzades, volia dir, perdona, no?
Entrenaments personalitzats. Sí. Sí, això és com si el que es diu personal training o entrenament personal, si tu pots agafar una monitora i que estigui en tu una hora, per exemple... per fer-te un entrenament personalitzat per a tu. Que, de fet, això ho fan a tots els usuaris. No és que arribis allí i ningú te digui el que allí fem un assessorament. Però si tu vols un seguiment diari, per exemple, o cada dia 2 hores a la setmana...
Perquè jo m'estic preparant per una competició...
Per una cursa hi ha un servei d'entrenament personal que està molt bé de preu. De preu comparat amb, lo que, amb la resta de centres o d'espais.
Tot i que... farà poc, perquè un any és un no res, no? Que ha entrat en funcionament, s'han anat aplicant millores, no?
Sí, és el que t'estava dient, a veure, s'ha anat adequant cada mes, inclús els horaris d'activitats, que els usuaris els teníem així una mica descol·locats, bueno, este mes que fiqueu, ara ja tornem a canviar, perquè s'ha anat adequant una mica franges horàries amb necessitats de les persones que venien, no? Quina té més èxit, quina té menys, sí? Una miqueta aprenent tots a la vegada amb això, i de cara, ja t'hi dic, de cara... Bueno, l'estiu continuem fent novetats, però sobretot de cara a la nova temporada volem introduir bastantes més coses.
Clar, perquè és un sector que també va evolucionant amb rapidesa, no? I abans, què hi havia? Només hi havia aeròbic, ara no, cada vegada hi ha coses noves i que...
Sí,
o perquè surten o perquè l'usuari també vol canviar, no vol
seguir
una rutina.
Sí, i després també es tira una mica cap a la salut, també, no? No només pel físic. Activitats que també treballes cosment, com el ioga, el pilates, l'educació postural, abdominals hipopressius, per exemple. Tenim ara una proposta a partir del setembre de fer aquest tipus d'activitats. Vull dir, són novetats, no?, que anem introduint. També tenim idea d'introduir coses de ballar, de dansa, de salsa, de balls llatins, i això per individual, per exemple, que no tens que portar la parella, no?, tipus balls de saló. Sí, amb classes dirigides. Així com a novetats, pues, bueno, sobretot aquestes coses, més del ball i encara també la salut, més tota la graella d'horaris i d'activitats que tenim.
També heu fet alguna xerrada, no?, al centre?
Sí, tenim previst també fer-ne, sobretot del tema de serveis que tenim d'osteopatia, que tenim un osteopata molt bo que fa sessions aquí al complex, i de reflexologia podal, de massatges. Després també hem fet alguna xerrada pues, en general de salut, de benestar, d'entrenament, gratuïta per tots els usuaris i qui vulgués vindre, sí.
De cara a l'estiu també preparareu alguna cosa? Ara que ja s'acaba l'escola, la gent també començarà a fer vacances, potser demanen...
Sí, bueno, l'horari, tenim la mateixa disponibilitat que l'hivern en quant a horaris d'activitats, i a banda, sobretot, el que potenciarem serà volem fer un casal per a nens per la tarda, que serà molt maco perquè no serà només un casal per deixar el nen tota la tarda perquè tens que treballar, sinó que allí pues, puguin fer natació, puguin fer anglès, puguin treballar coses de la cala. Hem tingut una idea entre tot l'equip de que s'aprengui a remendar, que es facin pastissets, capgrossos, després una altra setmana artística, coses de pallassos, de pintura, de teatre, de música, vull dir, incorporar totes aquestes coses que t'estic dient, esports també, pàdel, tenis, natació, etc., etc., dins del casal. I serà una proposta que penso que serà bonica pels nens i pels pares.
M'imagino que n'esteu treballant per acabar-ho de definir en un proper galliner, si et sembla, Montse, quan ho tinguéssiu una miqueta més clar.
Que sí, parlàvem... quan ho tinguem tot enllestit i parlarem, si vols.
Intentem fer-ne un per a informar totes les famílies de quines són les moltíssimes propostes que tenim aquí al nostre poble, tant lúdiques com culturals, com formatives. Ne parlarem i així... Pues que la gent trien, que no es queixen, que no diguin que no saben què fer l'estiu, que podran triar de tot i més. Avui hem arribat al punt de finalitzar el nostre programa d'avui. Em ve donar les gràcies a Dani Boquera, ens ha vingut a parlar del Premi Nit de Poesia al carrer. Javi, felicitar-te una vegada més per no hi sés un esforç, no sé, sés una mica implicació.
Una miqueta i... d'esforç sí que cal fer.
Sí, una mica bastant,
una mica força.
No és masoquisme, no. Com diem, Javi, moltes gràcies, felicitar-te per tota la teua feina. Carme, també moltes gràcies per haver-nos acompanyat al nostre programa. I com no, a la Montse, que ens ha tensat doncs, tota aquesta informació des del complex esportiu La Cala. A la gent que ens escolta, doncs us ho direm que el dimecres que ve tornarem amb noves propostes i estem preparant un nou galliner. Bona tarda. Dimecres, de 4 a 5 de la tarda, una tertúlia i un cafè. Escolta el Galliner, un espai radiofònic per on passa la vida social de l'Ametlla de Mar. Tots els dimecres, de 4 a 5 de la tarda, fem petar la xerrada. No deixis que l'actualitat et passi de llarg. Amb una ràdio i un cafè, escolta el Galliner, la tertúlia de la Cala RTV, on tu també hi ets convidat. El Galliner els dimecres a les 4 de la tarda i en redifusió els dijous a les 10 de la nit i els dissabtes a la 1 del migdia. També ens pots escoltar amb la nostra programació a la carta.